migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem d'aquesta obertura d'ajudes a partir del dia 8 al lloguer per als joves. Són insuficients? De quina manera? Perquè els lloguers s'han triplicat, s'han quadruplicat, estan pels núvols, en funció també del lloc de Catalunya on vagis a llogar. Tot s'ha de dir, eh? Però d'això en parlarem amb la portaveu del Sindicat de Llogateres, la Carme Arcarazo, perquè ens expliqui tres quarts del què sobre el tema. Però abans d'això anem a veure com tenim temps. Trànsit d'actualitat amb el Carlos Rosada. Bon migdia,
què
Carlos.
Què tal? Bon migdia. Pocs canvis de l'anterior intervenció. És un dia aquest matí marcat per l'estabilitat. Sol arreu de Catalunya. La tarda presència de més núvols. No plourà. El vent també amb força. L'Alt Empordà i les temperatures que pugen sobretot a les comarques de Girona i també les de l'interior de la província de Lleida baixa lleugerament al prelitoral sud i a les Terres de l'Ebre. Ara mateix 28 graus a Girona i Lleida, 26 a Barcelona, 25 a Tarragona i 23 graus a Andorra la Vella.
Molt bé, i la situació a la xarxa viària?
Doncs, com abans, molta tranquil·litat, molta fluïdesa, el transport públic no hi ha problemes, però molta atenció. Avui és dia d'operació tornada. Trànsit calcula que uns 250.000 vehicles tornaran a Barcelona i la seva àrea metropolitana. A partir de les 3 de la tarda es posa en marxa aquesta operació tornada cap a la gran ciutat. El punt conflictiu, com sempre, l'autopista P7 en els dos trams, el nord i el sud. El nord a partir de Sant Celoni fins a Barcelona i el sud des de Vilafranca, aproximadament Vilafranca o el Vendrell, fins a la capital catalana. Hores d'ara, com et deia, fluïdesa, tranquil·litat.
Molt bé, i què destacarem de l'actualitat, Carlos?
D'entrada, que el Gremi de Restauració de Barcelona torna a plantar cara a l'Ajuntament d'Ada Colau. Bars i restaurants critiquen que el consistori incompleixi els pactes que ha subscrit i vulgui ara posar a debat la possibilitat de restringir horaris de les terrasses per mitigar les molèsties de soroll a les nits, unes molèsties que estan aflorant en algunes zones de la capital catalana, per exemple, a Perequart, amb la zona d'Oci, que hi ha en tot aquell punt del Poblenou, el Born, un clàssic també, i també les terrasses que hi ha al carrer Enric Granados a l'Eixample Barcelona. I amb el president del Gremi, n'hem parlat aquest matí, els escoltarem què diuen sobre aquestes queixes veïnals i, sobretot, els incompliments de l'alcaldessa Ada Colau. I la nova llei que limitarà el temps d'espera màxim a 3 minuts quan truquem a una companyia de serveis o una empresa està generant considerable enrenou doncs, a per tot arreu, encara que molts pensaven que es tractava d'una norma que s'hauria d'haver aplicat molt abans, de fa molt temps, doncs els teleoperadors i teleoperadores no ho veuen de la mateixa manera, no veuen viable aquesta iniciativa donada la situació laboral que estan passant i que ens han explicat aquest matí. Els escoltarem també a partir de les 2 de la tarda i 20 minuts.
Molt bé, tot això l'informatiu migdia. Gràcies, Carlos.
Bon programa, adéu-siau.
Cuida, bon migdia. L'actualitat esportiva amb mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon migdia, benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bon dia.
Molt bé, com tenim la situació poliesportiva? Suposo que és el que toca ara.
Miri, sí. Miri, si jo li dic 23-17, victòria contra l'Ordizia, de què estic parlant? Doncs estem parlant de que 16 anys després, la Santboiana es proclama campiona de Lliga de Rugby. 16 anys ha trigat a tornar el títol de Lliga, en aquest cas el Valdiri Aleu. És una de les notícies del cap de setmana. Si jo li dic 37-29 contra el Bidasoa, doncs estem parlant de que el Barça, per 11a vegada consecutiva, guanya la Copa Asobal. I si jo li dic 81-87 a favor del Joventut de Badalona, doncs li dic que la semifinal catalana de la Lliga ACB tindrà mínim 4 partits. Tindrà dues cites dimecres i divendres a l'Olímpic de Badalona després que ahir de la mà d'Ante Tomic la penya posés l'1-1 en el marcador d'aquesta semifinal contra el Barça. Per cert, no us perdeu les declaracions del tècnic de la penya, Carles Duran, que vol reivindicar que no tot sigui Barça en el panorama de la informació de bàsquet després de la temporada que està fent la penya, que està fent una gran temporada a semifinals de la Lliga ACB.
Sí,
i, escolta, l'única ensopegada, el que li va passar a l'Eurocup, perdre el dia de Calahora H contra el Ratio Farm. Però, escolti, tot això, doncs, ho hem d'explicar en plana poliesportiva a Esports Copé. En parlarem, evidentment, amb protagonista del que ha fet Rafa Nadal. Parlem del Girona, parlem del Nàstic i l'Helena Condis té cosetes de la renovació de Gavi, d'aquest procés, aquesta negociació Gavi-Barça-Barça-Gavi, les explicarà des de les 3 i 5 de la tarda a Esports Cope.
José Luis, moltíssimes gràcies.
Pregunta del dia.
Ah, és veritat.
Pregunta del dia. Seria un bon moment perquè Rafa Nadal es retirés? Sí, 48%, no 52%.
Jo també diria no, en aquest cas, Però tot depèn d'ell i de la seva malaltia. Vull dir que
el seu peu és el peu d'ell.
El peu és el peu, home, evidentment. Jo parlo com a aficionat i com a admirador de Nadal, no? Evidentment, si té el peu com el té...
És tan gran...
Seria perfectament coherent i comprensible que digués, ei, està aquí.
Que no volem veure el seu adeu en la derrota.
Doncs sí.
S'ha guanyat tot el dret a fer el seu adeu en la victòria.
A la victòria. José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Com passi 5 minuts de les 3 de la tarda, tota l'actualitat esportiva Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlem amb l'Adrià González de Mundo Natural i parlem de les ajudes al lloguer per als joves que s'obren el 8 de juny. En parlem aquí a migdia, Cope, Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo, con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Lucía acaba de contratar la póliza Cuenta Kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¿Quieres llevarte un set de 5 cuchillos de acero inoxidable? Ahora el periódico ABC te los regala. Haz la reserva en tu kiosco antes de este domingo y te los llevas gratis. Consulta condiciones en el 91-111-9900. 91-111-9900.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Estamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Cruz?
Pues encantado de hablar contigo y además encantado de hablar contigo porque hoy vamos a hablar de un producto, yo creo, muy interesante. Simbioline Megaflora. ¿Qué es?
Pues mira, Simbioline Megaflora es un suplemento que contiene probióticos y prebióticos en la misma cápsula. Es decir, que contiene las bacterias amigas que conviven con nosotros en el intestino. Son bacterias que se adaptan, concretamente 17 tipos de bacterias diferentes que mejor se adaptan a la situación intestinal. Son bacterias estandarizadas, por lo tanto, atraviesan la barrera ácida del estómago sin morir. Que esto es lo más efectivo que tiene. Las bacterias tienen que tener la garantía de llegar vivas al intestino. Y muy importante que además de cumplir estos requisitos y tener estudios de adherencia, estudios clínicos, pues también aporta prebióticos. Y los prebióticos es esa fibra no digerible que llega a las bacterias que incluso no se han podido aislar de forma comercial y necesitamos darle también refuerzo. Eso es Simbioline Megaflora, que lo podemos recomendar a esas personas que tienen excesiva producción de gases en el intestino, que se levantan más o menos plano y según va avanzando el día se va inflamando ese abdomen, que también tienen problemas de estreñimiento, porque el estreñimiento se produce cuando hay poco ácido acético, propiónico y butírico, que no lo fabrica otra cosa que las bacterias del intestino y que es el combustible para mover el intestino. Por lo tanto, estreñimiento, digestiones lentas y pesadas, disminución de las defensas, porque el 80% de las defensas se fabrican en el intestino, en un tejido linfoide, que son las placas de Peyer, por interacción de estas bacterias amigas, así también como la producción de dopamina, melatonina y demás neurotransmisores que transfiere estabilidad a nuestro organismo. Es decir, que también en los nervios participa la flora intestinal. Y así es como trabaja Simbiolina y Megaflora, y por eso recomendamos una cápsula al día, que tenemos la dosis suficiente para garantizar este efecto intestinal.
Ya sabéis que para obtener un Simbiolina y Megaflora, para informaros también, tenéis el teléfono de Mundo Natural, el 91-446-0000, 91-446-0000, que Simbiolina y Megaflora lo podéis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Pues Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem del bo jove lloguer 2022, que es pot ja demanar a partir del dia 8 de juny. Són, en funció de la zona, diferents quantitats, no?, en aquest cas. Però com està la situació del lloguer? És bo suficient aquest bo pel lloguer? El boom té un control, té un topall? De què depèn que el lloguer sigui més gran, o sigui, més alt o més baix? Suposo també de l'oferta i la demanda, però les polítiques d'habitatge no sé si ajuden a tot això. En parlem amb la portaveu del Sindicat de Llogateres, la Carme Arcarazo, que la tenim al telèfon. Carme, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Carme. Bé, en principi aquestes ajudes van néixer sent insuficients, però és que en funció del lloc de Catalunya on vulguis jugar, doncs tens un problema, ni amb ajuda ni sense ajuda. Moltes són absolutament inassumibles.
Sí, exacte. Aquestes ajudes es tracta d'un pedaç, no?, de que el govern pugui justificar que està fent alguna cosa en matèria d'habitatge, però el que veiem és que no tenen cap mena de sentit, no? El que hem vist és que en els últims 10 anys els lloguers s'han doblat, no han parat de créixer, i ara ens trobem en un moment on, degut a la inflació, rendistes segueixen aprofitant per pujar el lloguer any a any. Llavors, que la solució sigui que alguns joves rebin diners, que tenen diners públics, diners de tots, que acaben amb butxaques de rendistes i de fons voltor, pensem que no té cap mena de sentit. I al contrari, no? Que és perdre una oportunitat per realment fer bé les coses.
Quines serien les passes adequades, segons els vostres punts de vista, per intentar fer una bona política d'habitatge?
Bé, jo crec que en primer lloc el que és crucial és recuperar la regulació de preus, no? Fa un any a Catalunya vam aconseguir que s'aprovés una llei que el que feia era prohibir les pujades després d'anys de pujades abusives. I d'altra banda, que aquells pisos que realment estiguessin molt destirotats per la zona on es trobessin, estiguessin obligats a baixar de preu. Clar, això era una llei que el que feia era promoure baixades moderades en el temps i, per tant, revertir la dinàmica especulativa que estàvem veient en els últims anys. Això és crucial recuperar-ho, perquè el que veiem és que ara ja hi ha anuncis per tota la ciutat dient aprofita ara, puja el lloguer. O sigui, tindrà un efecte crucial en els lloguers. Els lloguers ja començaven a patir les pujades de lloguer. Però, d'altra banda, jo crec que ara mateix hi ha una altra política que també és urgent, que això no vol dir totes les polítiques d'habitatge, però poden dir les polítiques urgents, i és la de limitar les pujades per la inflació, no? Mm. El que estem veient és, mira, ahir sentíem que la inflació ja està en un 8,6%,
sí.
I llavors ara hi ha arrendadors que s'aprofiten de les pujades del preu de l'energia i que hi ha una guerra per acabar augmentant el preu de la renda, que no té res a veure amb l'augment d'aquest tipus de costos. Qui té un pis, no li surt més car al pis perquè el preu de l'energia hagi pujat. I el que estem veient és que s'estan aprofitant de que alguns contractes tenen la clàusula de l'IPC per tornar a fer pujades de lloguer. I quan parlem d'un 8,6 no és poc, eh? O sigui, són 100 pujades cada mes. Per tant, també cal que el govern realment limiti i posi un tope en aquestes pujades per l'IPC. I ara, això hi ha un context on això pot passar, no? D'aquí uns mesos, tot apunta que el mes de juliol s'acabarà de tancar l'anomenada Llei Vivienda, no?, que portem molts anys sentint-la, però ara realment aquest projecte està arribant està a punt de passar, no? I llavors, aquí el que jo crec que tothom ha de saber és que aquí podem guanyar moltes coses, podem guanyar una regulació de preus, podem guanyar que els contractes de temporada estiguin limitats, podem guanyar que es posa un top amb l'IPC, podem guanyar més habitatge públic, es poden guanyar moltes coses, però sembla que també pot acabar sent una oportunitat perduda, no? On veiem ara mateix que tot el lobby immobiliari està apretant molt per descafeinar encara més la proposta del govern, i llavors hem d'estar molt atentes a veure què passa.
Llavors, Carme, potser també, no sé, què penses del fet de i és el que diuen molts propietaris, no?, dels habitatges, els APIs i més, que també és una qüestió de llei d'oferta i demanda, que amb els nous topalls i aquestes històries, doncs molts propietaris no posen la seva vivenda a lloguer. Això fa que hi hagi menys oferta per una demanda que puja, llavors pugen els preus. Pot ser també una qüestió d'aquestes?
Crec que al nostre país tenim l'exemple més clar de tots de que el lloguer no funciona i l'habitatge en general no funciona d'acord a la llei de l'oferta i la demanda. Ens hem trobat com en els anys del boom immobiliari, els anys on més es construïa, també van ser els anys on els preus van pujar més. I aquí el que veiem és que és un mercat que no funciona. La demanda no és la normal i l'oferta tampoc és la normal, no? La demanda és una demanda que és rígida, és a dir, tu no et canvies de pis tal com et canvies de sabates, tens els nens que van a una escola a prop, pots tenir família que viu a prop i has de cuidar, has arrelat en un barri, un pis realment és casa teva i, per tant, estàs disposat a fer sacrificis inimaginables per no veure de canviar de pis, de barri o de ciutat. I, d'altra banda, el que tenim és una oferta també prou. D'una banda, el que veiem és que pot haver petits arrendadors que complementen els seus ingressos en pagar el lloguer i, per tant, si algú no li deixen pujar encara més el lloguer, i són uns ingressos que complementen d'altres que en tenen, no el trauran del mercat només per no poder seguir augmentant el preu. I d'altra banda, que a mi em fa més gràcia, són els grans arrendadors, fons voltors, bancs i companyia. Aquest és un tipus d'arrendador que ja porten molts anys deixant pisos buits al mercat precisament per crear una falsa sensació d'escassetat i després aconseguir augmentar preus. I, per tant, la llei de l'oferta i la demanda, parlant del mercat de lloguer, no té cap mena de sentit. I el que hem vist, a part, és que a Catalunya, que sí que hem tingut una regulació de preus vigent durant un any sencer, no només hem vist que els preus han baixat i que funcionava, sinó que el que hem vist és que l'oferta no ha baixat. De fet, ens hem trobat en trimestres rècord on s'han firmat més contractes que mai. Jo crec que aquesta és la prova de l'algodón, bàsicament, de que les regulacions de preus, si estan ben fetes, funcionen.
Doncs Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres.
Una abraçada, Carme.
A vosaltres. Adéu.
Els personatges d'actualitat a Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Caída de tu cabello, nutrirlo y fortalecer su crecimiento, hoy te hablamos de la nueva fórmula Nutricelular Cabello.
De Laboratorios Clinitec, es natural a base de extractos de plantas, aminoácidos, vitaminas y minerales, con registro sanitario y código nacional.
Solamente hay que tomar una cápsula al día para combatir la caída de forma eficaz gracias a su fórmula exclusiva.
Contiene biotina y zinc para la pigmentación del pelo, vitaminas, regula el proceso celular caída y fortalecimiento. Con Nutricelular Cabello de Clinitec frenarás enseguida su caída y notarás los resultados con más fuerza y vitalidad. Llámame ya al 650-51-52-53 y hoy oferta de lanzamiento.
Llévate gratis el turbante toalla de microfibra para no tener que usar nunca más el secador con el tratamiento de 3 cajas de Nutricelular Cabello, la clave de los expertos para evitar la caída y frotarles su crecimiento. Llama ahora y lo recibirás sin gastos de envío. 650-51-52-53.
De seguida parlarem de la hiperconnectivitat als mòbils. Què poden fer els pares per controlar la hiperconnectivitat dels fills? De seguida en parlarem amb la doctora en psicologia de la Universitat de Girona, la Merche Martín, i en parlarem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quieres saber qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿No estás seguro de haber pasado la enfermedad? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Fuera llamadas, fuera reuniones interminables, fuera ese atasco en hora punta, fuera trabajo. Dentro, esa playita. Eso es. Vuela con Vueling a más de 100 destinos desde 24,99 euros. Es verano. Vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que haces todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
¿Por qué hay trabajos que no cubren sus puestos?
¿Va a seguir empeorando la inflación?
¿Me conviene una hipoteca puente?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La prohibición de la India de exportar cereal amenaza con más subidas de precios.
Ha subido un 55%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Los españoles destinamos casi el 40% de nuestros ingresos a pagar impuestos.
Y ese 40%, Ángel, es solo IRPF. Y cotizaciones a la seguridad.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, a la bona...
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Això és COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. I ara parlem de la connectivitat. Ojo, peligro, que tots tenim un mòbil. I a vegades la connectivitat es queda curta. Parlem de hiperconnectivitat, eh? Ja quan la cosa olora a situació malaltissa, en aquest cas. I no ens adonem. En aquest cas... Com a pares, moltes vegades controlem els fills. Ei, nen, estàs moltes hores connectat, etc, etc. Però, ojo, no predicamos con el ejemplo. És allò que haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Igual tampoc també ens ho hauríem d'aplicar a nosaltres mateixos. Parlem de què podem fer per controlar la hiperconnectivitat dels fills. Parlem amb la doctora en psicologia de la Universitat de Girona, la Merche Martín. Merche, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Hola, Merche. Doncs aquesta hiperconnectivitat, en quin moment comença a ser un problema?
Bueno, hiperconnectivitat, podríem dir que tots, no?, estem hiperconnectats, no només els joves i els adolescents, sinó que els adults també. Llavors, podríem parlar que és un problema, que hi ha un ús excessiu, que hi ha una addicció, sí? Això hi ha un debat científic, és a dir, no podem diagnosticar una addicció a les tecnologies, una addicció a internet o una addicció al telèfon, però sí que podem parlar, no, d'un ús problemàtic o d'un ús excessiu. Nosaltres creiem que aquest ús excessiu o problemàtic no és només quan hi ha un volum d'hores molt elevat, sinó que aquest volum d'hores ha d'anar acompanyat d'unes conseqüències negatives. en el cas dels adolescents o dels joves, aquestes conseqüències negatives normalment van de la mà de baix rendiment a l'escola, aïllament social, problemes i discussions amb els pares, tot això.
Llavors, clar, quan tenim un problema així, quan es torna problema aquesta hiperconnectivitat, quines passes hem de donar?
Nosaltres ens agrada parlar de intentar responsabilitzar-nos una mica els adults, els pares, els professors, i posar en marxa estratègies de mediació educativa, és a dir, de mediació activa amb els nostres fills. Això què vol dir? Que com a pares no prohibim, no restringim això de manera unilateral, sinó que acompanyem aquest ús, el supervisem, ens posem al costat dels nostres fills i filles i revisem què fan a les xarxes, els guiem una mica en quines aplicacions són adequades per la seva edat i quines no. Mirem una mica què hi fan, no? Amb qui parlen. Els hi preguntem de manera oberta doncs, tot això que fan a les xarxes socials i no sabem. Per tal de no imposar, de dir, no, aquesta aplicació no, o aquesta hora no, o això no, de manera unilateral. Per què? Perquè això no funciona. Nosaltres, quan els adolescents els ho prohibim, encara tenen més ganes de fer-ho. En canvi, si nosaltres ho intentem negociar, no? Fer unes normes però negociades, això és més efectiu.
I pot l'adolescent interpretar que ens estem ficant a la seva intimitat, a la seva vida?
Clar, això és quan parlem de termes de privacitat, no? Al final tenen uns drets de privacitat com nosaltres, no? Però sí que si hi ha una sospita, no? De nosaltres sospitem que el nostre fill pot estar patint ciberbullying, no? Per exemple, o pot estar patint assetjament, o està anant a una pàgina amb continguts inadequats per la seva edat. Si hi ha una sospita clara, sí que penso que s'ha de revisar el telèfon dels nostres fills. Si no hi ha una sospita clara, no. Hem de mantenir aquesta privacitat i hem d'acompanyar-los, no? De dir-los, mira, a mi m'agradaria saber doncs, a quines xarxes socials accedeixes, que m'ho ensenyes, no? Sota el seu consentiment.
Que dona la sensació moltes vegades quan parlem d'això que nadem contracorrent, no? És veritat que els accessos són sempre perjudicials, és cert, però dius, carai, és que com podem controlar l'ús del mòbil? Si és que estem parlant com dir, no, demà desapareixen tots els cotxes. Ostres, possiblement sabem que els cotxes contaminants contra el medi ambient sí, però són necessaris. Amb el mòbil passa igual. És molt difícil fer això, eh?
Clar, el mòbil en si no és dolent. És diferent del tabac, de dir, ostres, el tabac és una droga i és dolenta, no? El mòbil no, el mòbil no és dolent. Què és dolent o què és perjudicial a l'ús que fem d'aquest mòbil? Per tant, no podem anar en contra d'internet, no podem anar en contra del mòbil, no podem anar en contra de les xarxes socials perquè són el futur, no? I els nostres fills i filles tindran feines que potser ara mateix ni coneixem i seran arrel de dominar determinades aplicacions, determinades coses d'internet. Per tant, no hi podem anar en contra, sinó que hem d'anar-hi de la mà. Per tant, hem d'intentar promoure totes aquestes oportunitats d'aquests dispositius, intentant evitar els riscos, no?, que van lligats amb aquests.
La part que parlàvem, tornant a la negociació, a l'acompanyament, està bé, però es pot també ser determinant, més dur amb això, és a dir, posar horaris? Això ho fan molts pares, posar horaris. De tal a tal hora no s'utilitza el mòbil.
Clar, ens hem d'imaginar que per un pare o per una mare és molt més fàcil dir una norma, no?, que ell creu que és l'adequada, imposar-la d'alguna manera perquè ens considerem que som l'autoritat, no? Què passa amb els adolescents? Que a l'etapa de l'adolescència tot això va en contra,
sí.
No? Quan a mi em posen una norma, jo me la vull saltar.
Correcte, és la rebel·lia per rebel·lió per rebel·lió directament.
Clar, per tant, si volem ser més efectius, ens surt més a compte asseure'ns amb el nostre fill o filla i parlar-ne, de dir, mira, crec que s'han de posar unes normes perquè veig que passes moltes hores amb el mòbil, no? I això no és positiu. Anem a parlar-ne. Tu quantes hores creus que t'agradaria estar amb el mòbil o a quines franges horàries? I llavors és ser estratègic, no? Com si estiguéssim fent una negociació de que no guanyo jo com a pare o mare ni guanya el meu fill o filla, sinó que guanyem tots dos. És un win-win, això. És a dir, jo dic uns horaris i el meu fill ens diu uns altres i ell veu que també guanya, perquè nosaltres rebaixem.
Correcte. A més, hi ha coses, situacions molt curioses que vull comentar, que, clar, et deixa una mica perplexa i igual és que ets de la vella escola, no saps com actuar davant de tot això. I és quan hi ha un grup d'amics junts, tots amb mòbil, no parlen, però sí que estan xatejant entre ells. I és una situació a mi em sorprèn, em deixa molt bocabadat, no? Estan connectats, estan parlant, estan junts, però no parlen. Xategen entre ells. Això, no sé si això es passa de preocupar un i dir, no, ostres, estem començant, estem a les portes d'un perill, o no, és una cosa ja normalitzada.
Clar, això està normalitzat, no? És a dir, amb patis, per exemple, d'adolescents que se'ls permet el mòbil a l'hora del pati, o bé pel carrer, no?, si ens trobem aquests joves, inclús a més adults, que vas al tren, no?, i veus que tothom està immers en la seva pantalla i no parla amb el del costat, sinó que parla pel mòbil, no? Llavors, això és la nova normalitat, no? Estem permanentment connectats. Què hem d'intentar treballar aquí? Doncs estar a l'aquí i l'ara, no? És a dir, si estic amb els meus amics en una cafeteria, estic amb ells, en una realitat presencial. No estic prioritzant la realitat virtual d'aquell amic que tinc connectat en una xarxa. Aquí és treballar, no?, des de ben petit, la importància d'estar aquí i l'ara, viure el moment present, no?, i que la presencialitat a vegades ha de passar per davant d'aquesta virtualitat.
El futur passa per educar, per posar fins i tot una classe d'educació a l'ús del mòbil?
Sí, jo penso que sí. Hi ha moltes escoles i instituts. Nosaltres, des de la universitat, per exemple, hem estat fent tallers, no?, de promoció d'un ús saludable de les TIC, de parlar de riscos de xarxes socials, però també de les oportunitats que hi ha al darrere, de tota aquesta educació mediàtica. Inclús també tallers enfocats a l'AMPA de les escoles i a parlar amb els pares, també, perquè estan preocupats, no? I a vegades és fugir d'aquesta alarma social, no?, del mòbil és dolent, i anar cap a quines són les oportunitats del mòbil i com educo, no?, el meu fill amb aquest ús del telèfon mòbil. Llavors sí que crec que seria interessant que des de les escoles es treballés això, com es treballa la sexualitat o com es treballa el consum de drogues, perquè al final és un problema que l'Organització Mundial de la Salut el té a l'ordre del dia. Per tant, és una preocupació de la societat actual.
Doncs, doctora Merche Martín, doctora en psicologia i professora de psicologia de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tenim en compte precisament tota aquesta hiperconnectivitat. Insisteixo en una cosa, que és una qüestió... És fàcil de dir, però després portar-ho a la pràctica, sobretot amb l'exemple, que és el que agafen els fills, l'exemple, moltes vegades. I em manen jo, perquè no tengo que hacer, si tu no lo haces. Bé, miri, parlem de somriures. Els instituts odontològics cuiden activament de la teva salut dental i el teu benestar amb un equip mèdic de primer nivell. Estètica, ortodòncia invisible, implants de càrrega immediata. Et pots informar a ioa.es, ioa.es, o truca al 900-131-002, ioa.es o 900-131-002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius. I de seguida, doncs, parlarem del cicle de l'aigua. Parlarem del canvi climàtic relacionat amb el canvi, amb el cicle de l'aigua. Ho està canviant, tot això? Parlarem amb la responsable del programa educatiu del Museu de les Aigües, la Marta Soler. Parlarem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y recuerda, este jueves a las 4...
Y nosotros vamos a estar dándonos vueltas por Andalucía, por las diferentes...
Estoy en una explotación de fresa.
La tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro viaja hasta Málaga para poner voz a las preocupaciones de los ciudadanos andaluces antes de las elecciones del 19 de junio.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, Tú y yo, con 6 nominaciones al Oscar. El viernes por la noche, en 13.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué has pensado para estas vacaciones? Seguro que has oído anuncios en los que te ofrecen viajes, días de descanso, de diversión, rutas con encanto, pero tú buscas algo más. ¿Buscas una experiencia de las que marcan para toda la vida? ¿Compartir con familia y amigos? ¿Encontrarte con Jesucristo y celebrar la fe con niños, jóvenes y adultos? Ven al encuentro de laicos de la parroquia que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio. Más información e inscripciones en nuestra web accioncatolicageneral.es.
Tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un...
El canvi climàtic està tocant. Ens aboca episodis cada cop més extrems en qüestions de climatologia. Sobretot això afecta a la costa del Maresme, ho saben molt bé, i moltes altres platges que s'han quedat literalment sense sorra. Bàsicament, primer per les grans infraestructures a l'hora de muntar-ho i després el canvi climàtic. Tot ajuda. Tot ajuda. Clar, pensem... En aquests dies de conscienciació sobre el medi ambient, pensem que el cicle de l'aigua està dins de tot això. Com està funcionant el cicle de l'aigua? Continua igual? És menor? És major? Ha tingut un canvi? Tenim al telèfon la responsable del programa educatiu del Museu de les Aigües, la Marta Soler. Marta, bon dia, benvinguda, com estàs?
Bon dia.
Gràcies per atendre la nostra trucada. Bé, exactament, què podem trobar al Museu de les Aigües?
Doncs mira, al Museu de les Aigües nosaltres tenim la voluntat d'ajudar doncs, a crear una societat que siguem cada cop doncs, més conscienciats sobre quins són els reptes que encarem en relació a la sostenibilitat i l'aigua, no? Quin és el paper protagonista que té l'aigua i com, en funció de la manera en què nosaltres l'entenguem, la coneguem, la cuidem i la utilitzem, estarem contribuint o no a mitigar o a fomentar el canvi climàtic, d'acord? Mm-hmm. Llavors trobarem tot de propostes diferents que sempre tenen una mica aquest eix en comú, la sostenibilitat i l'aigua.
Aquesta seria la qüestió del que trobarem. I què és el projecte Aula Activa H2O?
Sí. Hem de pensar que el Museu de les Aigües és un museu que està dirigit a tots els públics, d'acord? I ara ens trobàvem en una situació en què les persones sèniors, no, doncs, de més edat, ens estaven demanant propostes específiques per a elles en què, de nou, no, treballéssim l'aigua i la sostenibilitat, però donant-nos compte de com està molt present en coses tan quotidianes com la jardineria, la meteorologia, l'horticultura, i el que hem fet ha sigut muntar un espai dins de la pàgina web en què oferim diferents cursos. El primer d'ells és un curs d'horticultura, en què sobretot el que fem és a través doncs, de 5 vídeos diferents, en què et van donant diferents tipus d'informació i de formació, anem veient com necessitem utilitzar l'aigua per exemple, doncs, tenir un hort urbà o un hort casolà, no? Que sigui sostenible i que el puguem tenir doncs, a qualsevol terrassa, a qualsevol balcó, no? En un petit espai, podem veure doncs, com podríem tenir un hort.
Home, s'ha parlat molt, però som prou conscients de la necessitat de mantenir l'aigua aprofitada, per dir-ho d'alguna manera, de cuidar l'aigua?
És un gran tema, exactament, sí. Nosaltres, abans parlaves d'en quin moment estem, nosaltres creiem que encara estem en un moment d'esperança, però que hem de ser molt conscients de totes les oportunitats que tenim i no deixar-ne passar ni una. I ens n'adonem que tota la part d'impulsar l'aigua regenerada, reutilitzar l'aigua, són coses molt importants per contribuir a mitigar els efectes del canvi climàtic. Creiem que ara mateix és com el gran repte col·lectiu, no? És com una responsabilitat que requereix que actuem ara de forma immediata.
No, i sobretot perquè tenim la tecnologia per fer tot aquest reciclatge i tenir una aigua perfectament consumible.
Sí, és això. Sí, el que és necessari doncs, és que també ho puguem conèixer i entendre com funciona, no? O sigui que se'ns expliqui de quina manera es fa aquesta regeneració per simplement doncs, es van conèixer i veure que val molt la pena doncs, aprofitar-ho.
Doncs a gaudir del Museu de les Aigües, de totes les aventures que ens proposa amb el Minecraft i per conèixer el valor de l'aigua i la necessitat de lluitar contra el canvi climàtic. Montse Marta Soler, responsable del programa educatiu del museu, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, moltes gràcies a tu.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Tiramillas a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramillas, a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge, de 10 a 11 del matí.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sabis, com cada dilluns, amb el nostre divulgador científic, l'Alfred López, l'autor de la saga de llibres Ja està listo, que todo lo sabes, llibres sobre curiositats, entre d'altres, en todo caso. Alfred, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas tardes, querido amigo Cruz. Buenas tardes a todos los oyentes en este día festivo tan bonito.
Sí, sobre todo cuando trabajas.
Además, sí, a mí es que como me encanta mi trabajo, ya lo sabes.
Es verdad.
Y es un hobby, porque era un hobby que se convirtió en mi profesión. Además, el venir aquí a los estudios, que habíamos estado tanto tiempo, que ahora ya desde hace varias semanas habíamos retomado. El venir a Barcelona y encontrarme también las calles semidesérticas, el venir sin encontrarme tráfico.
Es fantástico, ¿eh?
Ha sido fantástico, ha sido una experiencia
de gusto, ¿eh?
que me ha encantado.
Es verdad. Hombre, trabajar en festivo también tiene sus ventajas,
sí, por
en
eso
ese aspecto,
mismo,
¿eh?
Cuando me dijiste, si quieres lo hacemos por teléfono y ya, no.
Es
quiero
relajado.
Venir porque es que es un día muy, muy, muy especial y así como otros días a lo mejor tengo que echar, porque yo vivo en París del Vallès y tengo que echarle como media horilla, tres cuartos de horas, dependiendo de cómo esté el tráfico. Hoy es que en menos de 20 minutos me había plantado desde Paredes del Valles hasta el centro de Barcelona.
Oye, ¿cuántos libros de curiosidades tienes?
Seis libros de curiosidades.
¿Son
sí,
seis?
Sí. Bueno. La saga de Ya está el listo que todo lo sabe, incluyendo Vuelve el listo que todo lo sabe, el de Navidad, el listo que todo lo sabe de Navidad y Ya está el listo que todo lo sabe de sexo, el de política, que era... Eso no estaba en mi libro de historia de la política. Y el último, que fue El listo que todo lo sabe, ataca de nuevo.
Palabras y palabras,
sobre curiosidades etimológicas, que son muchas de las que toco aquí cuando vengo aquí los lunes.
¿Y el próximo para cuándo toca?
Ojalá.
Porque extraña que no estés preparando uno.
Estoy preparando estoy trabajando en varios y no sé por cuál decantarme.
¿En varios? ¿En cuántos?
Sí. En tres.
¿En tres a la
en
vez?
En tres a la vez. Y no sé cuál sacaré antes, y antes de final de año quiero que salga uno.
Ojo con esto, ¿eh? Que los hobbies que acaban en trabajo pueden acabar siendo enfermizos, ¿eh?
Sí. Ten cuidado, ¿eh? Ese es mi gran problema, porque yo trabajo los sábados, los domingos. Como trabajo en casa la mayor parte del día, pues yo no me pongo a ver series de Netflix todo el día, sino que me pongo delante del ordenador
a trabajar,
a buscar. Incluso en mis momentos de ocio, cuando yo leo algún libro, una novela, como salga alguna palabra, como salga algún hecho histórico, como salga un personaje que me llame la atención, enseguida lo dejo el libro para buscar luego ahí en el móvil o en
¿y en tu casa en no te dicen, Alfred? Estás un poco pesado.
Desconecta,
estás un poco pesado.
Ven un ratito aquí a ver la tele, ven un ratito aquí a charlar conmigo, a hacer el aperitivo.
Pero es difícil.
Y entonces tengo tres historias de libros empezadas. Una que es propuesta de editorial, pero que no me da un plazo, por lo tanto... Y dos que serían autoediciones, y no sé cuál de los tres al final sacaré antes de final de año.
Bueno, pues
no,
mira...
No hablo de qué van, porque además son muy diferentes los tres.
Estaremos pendientes del tema. Alfred y yo nos conocimos casi por azar, y precisamente del azar vamos a hablar, porque ¿cuál es el origen del término azar, querido Alfred?
Pues mira, muchas son las personas que están convencidas que las cosas ocurren por azar. azar, ¿no? Tienen ese punto mágico de suerte, la vida y de la suerte,
del,
¿no?,
destino, sí, alineación y, planetaria.
Sí, lo que sea, sí. Pero le dan que cosas de lo que ocurren, las cosas buenas o las malas, corren por azar. Y ese término suele estar vinculado a la casualidad y al acto de tener suerte, aunque en realidad puede ser a la buena o a la mala suerte. El azar te puede dar buena o mala suerte. Ojo, también se denomina así a las apuestas, de ahí que se conozcan como juegos de azar, ¿no? Pues bien, etimológicamente proviene del árabe hispánico azar, se escribe con dos zetas y HR final, que hacía alusión a una flor, la misma que se pintaba en una taba. La taba es aquel hueso utilizado antiguamente para jugar a algo parecido que a los dados, ¿no?
¿Eso se llama una taba?
La taba que jugábamos a la taba. Tú no has jugado de pequeño. Bueno,
no.
Que tú eres una generación después de mí.
Bueno, tampoco tanto. Yo, sí, eso no me suena. Eso
yo jugábamos que... con huesos, con los huesos, cuando madre, ¿sí?, cocinaba y tal, depende de qué animal cocinaba y el de esto, el hueso, y jugábamos a la taba, ¿no?
Caray, Alfred, me acabas de rejuvenecer unos cuantos años, ¿eh?
Pues este juego, seguro que los oyentes, de los más mayores, los de que mi generación por lo menos, se acuerdan, ¿no?, de la taba.
¿Huesos de pollo?
Y no eran de pollo, podían ser o de ternera o de cordero y de cerdo, creo. Es un
¿Y que era como el centro del
sí,
hueso
es,
que
es
se usaba?
Es un trozo de hueso, sí, que creo que es como de que juntaba la rótula o una de esa, ¿no? Y tenía una forma muy, muy pintoresca. Pues bueno, desde hace siglos ya se jugaba, ¿no?, a la taba. Cuando no existían los dados, se utilizaban las tabas, los huesos, ¿no?
¿Mm?
Y si salía el lado donde aparecía dibujada esta flor que te he comentado, se ganaba o se perdía dependiendo de la apuesta que se había realizado, ¿no?
¿Sí?
Y de ahí que finalmente la palabra azar se relacionada con la buena o mala fortuna. Y varios son los países, entre ellos, por ejemplo, Portugal, donde se utiliza el término azar como sinónimo de infortunio o mala suerte. No como algo de que el azar... No, no. Si dicen la palabra azar, en Portugal...
Es mala suerte en Portugal.
Infortunio y mala suerte.
Aquí en España sería buena o mala.
O mala suerte, el azar. El azar es el que predestinará lo que tiene que ocurrir.
Por eso antes decías que el azar podía incluir tanto la buena o la mala suerte. Aquí en España.
Y en otros muchos países. Pero en Portugal... El utilizar el término azar, porque utilizan el término también azar como un país que pertenece aquí a la península, pues y la influencia esa que viene del árabe en su lengua también, pues utilizan el término, pero para referirse únicamente a la mala suerte.
Por eso yo estaba ahí dándole vueltas, digo, ¿por qué habrá dicho bueno o mala suerte? Digo, porque a mí cuando me dicen azar... es todo el conjunto en sí, pero veo que la definición estaba concreta, porque todo en Portugal tiene. Azar... es mala suerte, infortunio, mala suerte. Bien, vamos a por una expresión y está con un pie en viejuna y no viejuna, ¿eh? Yo esta sí que la he usado, pero es una especie de expresión, ya empieza a ser naftalinosa.
Sí.
¿De dónde es la expresión por arte de birli birloque?
Sí, mira.
Esto es por arte de birli birloque, es una de esas expresiones que ya...
Ya sabes que me gusta traer expresiones viejunas a veces...
Roza lo naftalinoso, sí. Ya está.
Pues mira, esta locución nos indica que algo se ha realizado con maestría y como por arte de magia, ¿no? Pero tras ello hay un elaborado plan.
Que ha salido así.
Sí, no, pero no ha sido una cosa improvisada, sino que hay un elaborado plan. El termo birlibirloque proviene del caló y es el resultado de unir dos vocablos muy similares, y que es birli y birloque. Dos palabras del caló, de la lengua del pueblo gitano, que es birli y birloque. Originalmente su significado era literalmente el ladrón que roba, porque birli significa robar, de ahí que también se use el término birlar. Aquí ya te estoy dando otra etimología que posiblemente no sabías de dónde venía.
No la sabía.
Birlar viene de ahí, de birli, del caló birli, como sinónimo de robo, ¿ya? Y luego viene birloque, y birloque es como le llaman a los ladrones en el idioma del pueblo gitano, en el caló.
Sí.
Así que, en su origen, la expresión por arte de birli birloque venía a decir que alguien había sido robado de forma sutil, con maestría y buen oficio del profesional del hurto, sin saberse cómo lo había hecho. De ahí que se le añadiera el vocablo arte a la locución, por arte, o sea, porque tiene arte ese que me ha robado, y me ha robado uno y no sé cómo lo ha hecho. Arte de Birli Birloque.
Anda que no
hay. Es una expresión ampliamente utilizada por pillos y rufianes a partir del siglo XVIII.
Por arte de Birli Birloque. Anda que no hay ahora Birli Birloques. Birloques sí. En el metro que lo hacen de una manera. Algunos sin mucho arte y otros con
algunos muy descarados,
con una
ya
sutileza.
Además, como se sienten impunes, porque no.
Además, verdad. Lamentable.
Por donde entran, salen. Y no toquemos. Sí,
entraremos
este
en otro tema, algo más fangoso en este caso. Sí, sí. Bien, vamos a por más expresiones. Ahora ya tenemos lo de por arte de Birli Birloque.
Esta sí que es viejuna, ¿eh?
Sí, sí, esta sí, porque además yo tenía otro concepto de esta expresión que voy a soltar ahora. I segurament, en quan la deixa anar, molts de vosaltres pensareu, ah, sí, anem per aquí, jo pensava que era una altra cosa, eh? ¿De dónde surge decir que alguien con importantes contactos tiene buenas aldabas?
Sí.
Yo pensaba que cuando alguien tenía buenas aldabas era otra cosa.
¿Otra cosa? Pues no, no seáis mal pensados. Borrar todo el pensamiento malo que tengáis y sucio, porque no, tener buenas aldabas...
No era un pensamiento sucio, era que bueno, eran dos aldabas importantes.
Sí. No. Pero es una antiquísima expresión utilizada para indicar que alguien tenía buenos e importantes contactos e influencias para conseguir un favor o trabajo. El origen de esta locución proviene de los tiempos en que las puertas no disponían de un timbre, sino de picaportes, que se llamaban aldabas. ¿Mm? Los picaportes estos de las puertas.
Sí, esos que...
Los cuales eran unas piezas de hierro o bronce utilizados para llamar golpeándolos contra la puerta. Cuanto más importante y poderosa era la persona que vivía en aquel lugar, más grandes y valiosos eran aquellos llamadores, aquellas aldabas.
Sí, señor.
Así que cuando alguien tenía amistades con una persona influyente, en caso de necesidad podía acudir a esa vivienda, llamar a la puerta mediante la aldaba y con el fin de exponerle el problema y pedirle el favor. Y cuando de ahí le hacía el favor, surgía el simen de que entre los llamadores y tener los buenos contactos de que había tenido buenas aldabas. O sea, habías acudido a alguien que tiene buenas aldabas, que tiene un picatorte porque vive en una casa regia, sí, es alguien importante.
Alguien importante en este caso. Mira, te voy a decir una cosa. Vale, yo te compro, evidentemente, como todas las explicaciones que das, te la compro, pero yo no me imagino diciéndole, caballero, ¿tiene usted unas buenas aldabas?
Bueno.
Porque yo creo que hoy en día esto se confunde de otra manera.
Busca en la RAI y a ver qué te dice.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo,
buscar
Alfred.
En la RAE y dice, ¿qué es una aldaba? Y te dirá que son un picaporte.
Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente
otra
de acuerdo.
Cosa es que el sentido que le queda dar, querido amigo.
Alfred López, listo que todo lo sabe, como siempre. Gracias por estar aquí con nosotros.
La semana que viene más.
Sí, señor. Bé, doncs amb les curiositats, sent una miqueta més savis, gràcies a l'Alfred López, el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres Ja està listo que todo lo sabe, doncs tanquem, ja sabeu que totes les xerrades les podreu recuperar a la web de la casa, www.cope.es, allà trobareu totes les converses del programa. I ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.